Bon dia, com esteu?
Bon dia a les portes d'un canvi de temps. Dimecres calorós però amb més variabilitat al cel i risc d'alguns ruixats més probables a partir de la propera matinada i dijous al matí.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 19 de juny de 2024. Sant Feliu de Guíxols han vist sortir el sol fa justament una hora i 47 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 20 graus. Avui ens espera un dimecres que per una banda serà calorós. Aquells que hagueu pogut sortir al carrer ja haureu notat aquesta xafogor que es troba entre els 27 i gairebé arribarem també als 30 graus a l'interior de la comarca, però a més serà una jornada de transició amb l'arribada d'una massa d'aire més inestable que farà que creixin alguns núvols més. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè els pagesos gironins han patit una collita de cereal afectada greument per aquestes pluges tardanes que hem tingut. I seguim parlant d'aigua perquè el govern ha reduït el nivell d'emergència per sequera a les conques del Ter Llobregat i d'Arnius Boadella. Ampliarem també aquesta informació durant l'informatiu i seguim parlant d'aigua perquè les pluges han ajudat a demorar la temporada d'alt risc d'incendi forestal a la zona del Baix Empordà i també comarques gironines. I a part de repassar tota aquesta informació, avui també parlarem amb l'artista i cantant Guillem Roma, que aquest dissabte serà a Sant Sadurní de l'Heura en el marc del cicle de concerts a peu de Gavarres. I com cada dimecres també parlarem de bon menjar i bon beure amb la Laia i l'Eduard d'Humors un Glop. Avui tenim una secció ben dolça. De seguida ho repassarem tot. Abans però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim a l'Anna Salvador. Primer de tot saludem a la Carla. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
I ara sí, tenim a l'Anna Salvador. Bon dia, Anna.
Hola, Maria, bon dia.
I dit això, comencem el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, com explicàvem, els pagesos gironins han patit una collita de cereal afectada per aquestes pluges tardanes. Carla?
Els pagesos de Girona preveuen una mala collita de cereal aquest estiu a causa de les pluges tardanes que han provocat un doble cicle de creixement. Aquest fet ha retardat la sega entre 2 i 3 setmanes, afectant tant la quantitat com la qualitat del gra, que està per sota del mínim exigit. Els conreus de girassol i blat de moro, en canvi, es beneficien d'aquestes precipitacions.
Doncs analitzarem tota aquesta situació, però a més hem de destacar que el govern redueix el nivell d'emergència per sequera a les conques Ter Llobregat i d'Arnius i Boadella.
El govern ha decidit rebaixar el nivell d'emergència del sistema Ter Llobregat d'1 a alerta i el d'Arnius Boadella d'emergència 2 a 1 gràcies a la millora de les reserves d'aigua. Aquest canvi afectarà 255 municipis en alerta i 17 en emergència 1. Les restriccions d'aigua es reduiran gradualment, segons ha informat la Comissió Interdepartamental de la Sequera.
I seguim parlant d'aigua i de sequera perquè les pluges han ajudat a demorar la temporada del risc d'incendi forestal al Baix Empordà, Anna.
Tot i això, la previsió és que sigui un estiu sec a la comarca, ja que fa més de 3 anys que s'arrossega una sequera que ha deixat seqüeles als boscos. Per això, des dels bombers reconeixen que han encarat aquesta campanya com en els darrers anys, fomentant la prevenció.
I hem de parlar del camí de ronda del Golfet a Cap Roig, que podria ser una realitat el 2025 o el 2026, Ferran.
Sí, així ho ha pensat l'alcalde Juli Fernández de Ràdio Palafrugell. De fet, l'Ajuntament està tancant un acord amb la Caixa per tal que en pagui una part. A més, també redacta el projecte del tram que va de Tamariu a Cala Pedrosa.
I parlem de biodiversitat perquè un projecte analitza a Palafrugell els hàbits i riscos que hi ha per als ducs.
Des d'aquest any, l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palafrugell i l'equip de seguiment del duc del Baix Empordà del grup de Natura Externa han iniciat el projecte de seguiment d'un exemplar del duc al municipi.
I a la plana de successos hem de destacar que han detingut un home a la Bisbal d'Empordà per un delicte greu d'amenaces amb una arma blanca. Els fets van arribar a la policia arran d'una trucada que es va rebre a la comissaria. Una persona havia rebut aquestes amenaces amb una arma blanca per part del seu company de pis. Ampliarem tota aquesta informació ara mateix. I parlem de turisme, perquè més del 60% dels càmpings gironins ja han celebrat el seu 50è aniversari. Mariona.
L'Associació de Càmpings de Girona ha entregat els diplomes als càmpings L'Ombra, l'Estartit, Les Palmeres i Bell Empordà, que se sumen a la resta. Es tracta d'un fet que constata la solidesa del sector i la seva trajectòria com a oferta sostenible i adaptada a l'entorn.
I parlem de cultura, perquè Torroella de Montgrí promou la declaració de la Casa Masó com a bé cultural d'interès local.
La Casa Masó, antiga presó de Torroella de Montgrí i actual seu de la policia local i la Creu Roja, s'incorporarà al catàleg patrimonial municipal com a bé cultural d'interès local. El ple municipal ha aprovat l'expedient de declaració que destaca l'elevat valor patrimonial de l'immoble i la preservació d'elements decoratius i estructurals característics del reconegut arquitecte gironí Rafael Masó i Valentí, un dels precursors del noucentisme i arquitecte de l'edifici.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà estan passant coses, i és que hem de destacar que Josep Rull compareixerà dimecres a primera hora de la tarda per anunciar que no proposa cap candidat a la investidura. El president del Parlament optarà per un acte equivalent que doni per encetat el termini de 2 mesos per investir un president o anar a les eleccions. Rull ho explicarà després d'acabar aquesta ronda de consultes que acaba avui, i l'acte equivalent implicaria convocar un ple pel 25 de juny, en què el mateix Rull, com a president de la cambra, engegaria aquest compte enrere. Ho comunicarà en aquest ple i no es convocarà cap debat d'investidura. Dimarts, Rull s'ha reunit amb Comuns, Vox, PP, CUP i Aliança Catalana, i aquest dimecres s'ha de reunir amb Junts, PSC i Esquerra. Després, entre les 4 i les 5 de la tarda, compareixerà per explicar el resultat d'aquestes converses, i si el 25 d'agost, és a dir, després de que passin aquests 2 mesos, no hi ha que president, aniríem a una repetició electoral que molts partits crec que no desitgen. I seguim parlant de política, perquè la Fiscalia donarà ple suport a l'aplicació de l'amnistia. Després de més de 5 hores de reunió, la Junta de Fiscals ha avalat l'amnistia, amnistiar la malversació, que era el punt de la discòrdia principal. Això sí, el resultat final ha estat d'allò més ajustat: 19 vots a favor, 17 en contra. Per garantir que la llei d'amnistia s'apliqui en tots i cadascun dels delictes que afecten els líders independentistes, Álvaro García Ortiz ha apartat de la causa els 4 fiscals del procés. Són Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal i Jaime Moreno, els que fins ara han portat el cas de l'1 d'octubre. El fiscal general ha preferit posar-hi al capdavant 2 persones de la seva màxima confiança. Una d'elles és la tinenta fiscal del Suprem, que juntament amb el fiscal en cap del penal seran els encarregats d'elaborar l'informe que li arribarà dimecres a Pablo Llarena. Ara bé que el magistrat instructor tingui un informe de la fiscalia favorable a aplicar l'amnistia, no vol dir que en faci cas. Qui en tindrà l'última paraula finalment serà el jutge del Suprem. Doncs veurem com acaba evolucionant i si finalment s'acaba aplicant aquesta amnistia per malversació. I hem de lamentar també aquesta acció al Parlament Balear, perquè el seu president, Gabriel Lecent, de Vox, ha estripat una foto de les víctimes del franquisme en ple debat per derogar la llei de memòria històrica. I és que aquesta proposta es fa petició per part del partit d'ultradreta i del PP, tal com ja han fet a l'Aragó, i s'espera que es faci també al País Valencià i a Castella i Lleó. La discussió ha estat posada de to i hi ha hagut altres moments de tensió protagonitzats pel president president de la cambra com quan ha expulsat de la mesa dues diputades. Tot plegat perquè els membres del Partit Socialista i més han exhibit fotografies de represaliats del franquisme. L'ESCEN ha cridat a l'ordre tres cops a les diputades Mercedes Garrido i Pilar Costa perquè retiressin aquestes imatges enganxades a la tapa dels seus ordinadors. S'hi ha negat, les ha expulsat del ple i, a més, ha arrencat i ha estripat les fotos d'Aurora Picornell, icona del republicanisme a Mallorca i afusellada per les tropes de Franco. Els partits d'esquerra ja han reclamat en bloc la dimissió del president del Parlament Balear. Les formacions de l'oposició han coincidit a criticar l'actitud violenta també de l'ESCEN i que no pot continuar sent president. Doncs veurem si finalment hi ha alguna represàlia per aquesta acció. I abans de seguir el repàs de les principals notícies aquí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica amb l'Albert Aparicio. Bon dia.
Bon dia.
Quines novetats tindrem al cel del Baix Empordà?
Doncs avui ens espera un dimecres que per una banda serà calorós, amb una temperatura màxima entre els 27 i gairebé 30 graus a l'interior de la comarca, però també serà una jornada de transició, amb l'arribada d'una massa d'aire més inestable que estimularà el creixement de nuvolades i un estat de cel canviant. Tindrem clarianes i sol, però també moments de més nuvolositat. Si bé de cara a la propera matinada i matí de dijous, és quan la probabilitat de pluja és més elevada i localment ho pot fer acompanyada de tempesta. Pels darrers dies de la setmana ens acompanyarà la inestabilitat, tant divendres com dissabte es manté el risc d'alguns ruixats, amb estat de cel canviant i temperatura màxima en general una mica més baixa.
Doncs veurem que aquestes possibles pluges no facin perillar la revetlla de Sant Joan. Veurem com evoluciona l'estat del cel cap a aquest final de setmana. Moltíssimes gràcies, Albert Aparicio, per aquesta previsió del temps. I el comentari d'avui ens el porta la Montse Faura.
L'expressió llatina Mare Nostrum, encunyada pels antics romans després de les guerres púniques, captura la proximitat geogràfica i la riquesa cultural del Mediterrani fins als nostres dies. Des dels antics grecs fins als intercanvis entre les civilitzacions mediterrànies, aquest mar ha estat un punt de convergència i coexistència, malgrat els moments de conflicte i conquestes que han marcat la seva història mil·lenària. Avui en dia continua sent un símbol de diversitat cultural, refugi de coneixement, però també de múltiples enfrontaments amb una costa que s'estén als 46.000 quilòmetres. Parla del nostre mar és també endinsar-nos en la descripció de Josep Pla, en les tonalitats, olors i textures d'una terra acollidora, amb una morfologia oberta que combina el vermell o òxid, el manganès i diferents blaus que es fonen amb els verds de les alzines, pinedes i oliveres. Aquest paisatge, però, ofereix un contrast imponent durant l'estiu, quan les platges i cales es veuen abarrotades de banyistes i turistes impregnats de bronzejadors i aftersuns. Les ribes del Mediterrani van més enllà de la contemplació estètica, representen un compromís vital amb el respecte i la sostenibilitat ambiental. A més, constitueixen un acte essencial de preservació i construcció de la nostra història amb una meravellosa diversitat cultural. Així ho percebem quan observem el mar amb els ulls del poeta català Joan Minyoli, que va dir: «El mar és ple, però jo em passo el dia omplint-lo de la mirada». Potser és des d'aquesta mirada ampla que podem contribuir al nostre granet de sorra.
Doncs potser sí que és des d'aquesta mirada més àmplia que podem contribuir a preservar aquest paisatge, a preservar aquesta essència mediterrània i a gaudir també de l'espai que ens pertoca com a Baix Empordanesos aquí a la comarca. Moltíssimes gràcies, Montse Faura, pel comentari d'avui. I quan falta poc més d'un minut per un quart de nou, comencem el repàs de les principals notícies aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I és que comencem parlant dels pagesos, perquè aquí a comarca gironina hi ha previst que la collita del cereal d'aquest estiu sigui dolenta. Les pluges que han caigut fora de temps han provocat un doble cicle de creixement en molts camps. Això significa que hi ha espigues que han rebrotat maduritat i estan en una fase primerenca de creixement, mentre que d'altres ja han completat el cicle i caldria segar-les. Aquest fenomen obliga els pagesos a retardar la sega entre 2 i 3 setmanes, esperant que les espigues verdes acabin el cicle. Aquesta situació afecta tant la quantitat de cereal com la qualitat del gra, que en les primeres recollides ja s'ha comprovat que està per sota del mínim exigit. Què més en sabem, Carla?
L'any passat el principal problema era la falta de pluges, però aquest 2024 ha estat l'excés de precipitacions especialment tardanes que ha afectat la collita del cereal. La majoria de camps no es podran segar fins a finals de juny o principis de juliol com estava previst. La majoria de pagesos gironins tenen sembrats de blat i ordi, cereals d'hivern que requereixen menys aigua, tenint en compte l'escenari de sequera previst per aquest any. Les pluges de les darreres setmanes han generat un rebot que fa que moltes espigues encara siguin verdes, mentre que altres ja estiguin seques i a punt per recollir. Com que és inevitable segar un camp de blat a mitges, l'única opció és esperar que totes les espigues s'assequin. Aquest doble cicle, en què una part del sembrat està en un estadi final i òptim per recollir i l'altra està vegetant, afecta tant la quantitat com la qualitat del producte. Aquest espera es pot allargar unes 3 setmanes i el que s'hauria d'haver recollit a principis de juliol no es podrà segar fins a finals de mes, sempre que no continuï plovent. La diferència entre les espigues per culpa del rebrot fa per veure un gra més petit i de pitjor qualitat. Això també dificultarà la venda del gra. En canvi, els pagesos que han sembrat girassol o blat de moro es beneficien de les darreres precipitacions. Frigola reconeix que la majoria de pagesos van plantar aquests conreus a contracor per respectar les rotacions de conreus. Però gràcies a la primavera pluja es preveu una bona collita per aquests cultius. Una de les bones notícies de les pluges era l'abundància de farratge que evitaria haver-lo de comprar a França. Les pluges de març van permetre un bon dall d'Userda i Graig Ras, però les pluges posteriors s'han mullat el penjar afectant-ne la qualitat. Les bales de pa no embolcallades en plàstic han quedat molles, reduint la qualitat del producte i dificultant-ne la venda.
Doncs veurem com acaba d'anar aquesta venda de cereals a comarques gironines, però hem de parlar d'aigua, perquè el govern ha decidit que el sistema Ter Llobregat passi de fase d'emergència 1 a alerta i el Darnius Boadella d'emergència 2 a 1, segons ha acordat la Comissió Interdepartamental de Sequera aquest passat dimarts. L'entrada en vigor es produirà a principis de la setmana vinent, quan es publiqui la resolució al Diari Oficial de la Generalitat. La decisió s'ha pres arran de la recuperació de les reserves d'aigua, que estan al 38,5%, amb 236 hectòmetres cúbics a l'àmbit del Ter Llobregat i gairebé el 23% al Darnius Boadella. En fase d'alerta es permeten 250 litres per habitant i dia i reduccions en diferents àmbits. Pel que fa a l'emergència 1, es passa dels 180 litres per habitant i dia als 200. Tots els detalls, Carla.
Amb aquest canvi, el Ter Llobregat torna a l'escenari en què es trobava el novembre del 2022. A principis de març, les reserves en aquest àmbit eren del 15% amb 91 hectòmetres cúbics. Pel que fa al Darnius Boadella, la recuperació és més lenta, però en 3 mesos ha doblat els volums i ha guanyat més de 8 hectòmetres cúbics, ja que a principis de març estava l'11%. A partir de l'entrada en vigor dels canvis de fase, hi haurà 12 municipis en situació de normalitat, 52 en prealerta, 255 en alerta, 293 en excepcionalitat i 17 en emergència 1. De les 18 zones definides en el pla de sequera, dues segueixen en normalitat, Banyoles i l'aqüífer de Tarragona, una en prealerta, el Consorci d'Aigües de Tarragona, 5 en alerta, l'aqüífer del Baix Ter, capçalera de Llobregat, embassaments del Ter, embassaments del Llobregat i el sistema Ter-Llobregat, 8 en excepcionalitat, Anoia Gaià, aqüífers del Fluvià, Muga i Carme Capellares, capçalera del Ter, Empordà, Llobregat Mig, Prades, Llaveria i Serralada Transversal, i 2 en emergència 1, Riudecanyes i els municipis de Vallidiana, Barcarnisses i Sant Feliu de Codines i Darnius Boadella. En el cas de la fase d'alerta del Ter Llobregat, les limitacions són d'una reducció d'aigua respecte al volum, al consum normal del 30% per a usos recreatius que impliquin rec i del 5% per a altres usos recreatius, del 25% per a rec agrícola, del 10% per a usos ramaders i del 5% per a usos industrials. Pel que fa a l'abastiment domèstic, s'estableixen limitacions particulars per a determinats usos urbans que han de complir tots els municipis, com les limitacions en el rec de jardins i zones verdes, la prohibició d'omplir fonts ornamentals, la prohibició particular de la neteja de carrers amb aigua a xarxa, limitacions per omplir piscines i també per netejar vehicles. En fase d'emergència 1, a banda de l'increment del límit en el consum d'aigua, desapareixen algunes prohibicions, com la de tancar les dutxes als gimnasos.
Yeah. I ara parlem d'incendis, perquè les pluges ajuden a demorar la temporada d'alt risc d'incendi forestal al Baix Empordà. Tot i això, la previsió és que aquest estiu sigui sec a la comarca, ja que fa més de 3 anys que s'arrossega una sequera que ha deixat seqüeles als boscos. Per això, des de Bombers reconeixen que han encarat aquesta campanya com en els darrers anys, fomentant la prevenció. Més detalls, Anna.
El cap de la regió d'emergències de Girona, Jordi Martín, reconeix que les pluges del darrer mes de maig i juny serviran per dilatar una mica més l'entrada en aquesta temporada estival i, per tant, de risc més alt d'incendi. Explica, però, que l'estat dels boscos i camps està marmat, ja que fa més de 3 anys que arrosseguem una sequera que ha deixat el terreny sec. Per això han impulsat mesures de prevenció davant d'aquests possibles incendis. N'ha parlat a Ràdio Capital.
Fem ben bé una dotena de dies que ha anat poder-hi això. Ens fa doncs preveure un començament de campanya retardat, que no vol dir que no tinguem campanya forestal i de risc incendial, però sí que no serà doncs fins ben entrat ja el juliol.
Jordi Martín apunta, però, que la campanya d'incendis deguda a la sequera i a l'augment de la temperatura al llarg de l'any s'ha desestacionalitzat. Assegura que ja no hi pot haver només incendis durant l'estiu, sinó també fora de temporada.
I com són aquestes tasques de prevenció que dèiem que fan els bombers?
Doncs és una prevenció que no només es fa des dels ajuntaments, sinó que també es treballa per prevenir aquells propietaris que tenen una finca forestal o persones que tenen un habitatge enmig del bosc. Aquesta prevenció serveix per facilitar l'actuació davant d'un incendi forestal i que l'afectació per les persones sigui la menor possible.
Molta gent diu, ostres, el bomber hauríem de tenir més recursos. Sí, evidentment no podem pas deixar de ser ambiciosos a nivell d'extinció, però també el que és important és que la població sigui conscient de que aquesta autoprotecció, aquesta neteja d'aquestes franges perimetrals al voltant de totes les cases i les organitzacions s'han d'executar per poder-se doncs, estar segurs al 100%.
Cal recordar que 9 de cada 10 incendis els provoca l'acció humana. Per això Martín apunta que cal treballar per conscienciar la població. D'altra banda, una de les mesures de cara a l'estiu que han de servir per actuar davant d'un possible incendi forestal és la instal·lació d'un helicòpter bombarder d'aigua a la zona de Castell, Platja d'Aro. S'estarà durant els mesos de juny, juliol i agost.
I anem fins a Palafrugell perquè el tram de camí de ronda entre el Golfet i el Cap Roig podria ser una realitat entre el 2025 i el 2026. Així ho ha avançat l'alcalde, Juli Fernández, de l'esmorzat de Ràdio Palafrugell. L'Ajuntament està tancant un acord amb la Caixa per tal que en pagui una part. Què més sabem, Ferran?
Així ho explica Juli Fernández.
En aquest moment està bastant més clar i més avançat el Golfet a Cap Roig. Tantes coses perquè el projecte està fet i podien dir la festa la paga la Caixa.
Per altra banda, l'Ajuntament redacta el projecte del tram que va de Tamariu a Cala Pedrosa.
És un primer tram, que jo ja, el projecte està fet, l'estem ja acabant de, diguéssim, de redactar per tenir termini d'execució fins al 20, crec que fins al 26, per tant, aquest tram es farà.
Una part del finançament provindrà dels fons Next Generation i una altra de la Generalitat de Catalunya.
S'ha d'executar, nosaltres posem 1 milió d'euros, l'altre import que falta ho ha de posar la Generalitat, qui estem negociant, la Generalitat en aquest moment no hi ha pressupost, no hi ha govern, per tant, hi ha una situació incerta.
Fernández destaca que els camins de ronda són atractius turístics, però també han de ser segurs.
I parlem de biodiversitat perquè Palafrugell fa un seguiment dels ducs. Des d'aquest any, l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament i l'equip de seguiment del duc al Baix Empordà del grup Natura Externa han participat en el projecte de seguiment d'un exemplar de duc al municipi.
Per tal d'estudiar-ne els moviments, el passat mes de gener es va capturar un exemplar de duc i se li va col·locar un dispositiu GPS al dors. L'objectiu del treball és conèixer les àrees urbanes i periurbanes que el rapinyaire utilitza com a zones d'alimentació per tal de valorar un canvi dels tractaments rodenticides a les més utilitzades. Al mateix temps, l'estudi permetrà detectar suports elèctrics perillosos o altres infraestructures on pot accidentar-se. D'aquesta manera es pretén millorar la gestió i conservació d'aquesta espècie de rapinyaire nocturn. La presència del duc constitueix un indicador positiu de la salut de l'ecosistema local, ja que exerceix la seva funció com a depredador de gran importància per ajudar a controlar les proliferacions d'espècies problemàtiques, com per exemple les rates. Durant aquesta primavera, l'equip de recerca del grup de Natura Externa, amb el suport del cos d'agents rurals i en el marc dels treballs de seguiment de les poblacions del duc del Baix Empordà, ha continuat el seguiment de dos territoris de cria coneguts ubicats al terme municipal de Palafrugell. En un d'aquests punts es va localitzar i anellar una niada amb dos polls, mentre que l'altre punt s'hi va localitzar i anellar tan sols un poll. Els estudis d'aquesta espècie es remunten a l'any 1999, quan es va iniciar el projecte de seguiment. Al llarg d'aquests 25 anys s'han marcat 246 polls de duc i la recuperació dels exemplars anellats que han ajudat a conèixer molts aspectes de la seva biologia reproductiva, però també de la seva dispersió postjuvenil i, sobretot, de les causes de mortalitat més acusades de l'ocell rapinyaire nocturn més gran d'Europa.
I hem d'encetar la plana de successos perquè aquest diumenge la policia local de la Bisbal d'Empordà va detenir un home de 26 anys per un delicte greu d'amenaces amb arma blanca. Els fets van arribar a la policia arran d'una trucada que es va rebre a la mateixa comissaria. I és que una persona havia rebut amenaces amb aquesta arma blanca per part del seu company de pis. Així, una patrulla del cos policial bisbalenc es va dirigir al lloc dels fets i va demanar suport als Mossos d'Esquadra. Els agents de la policia local van localitzar un ganivet de grans dimensions a l'interior del domicili on el presumpte autor hauria comès l'amenaça posant-lo al coll de la víctima. Immediatament el presumpte autor va quedar detingut per un delicte greu d'amenaces i va acabar passant a disposició judicial. I parlem de turisme, perquè més del 60% dels càmpings gironins ja han celebrat el seu 50è aniversari. I és que l'Associació de Càmpings de Girona va entregar aquest dilluns al vespre el reconeixement a diversos càmpings gironins, un fet que constata la solidesa del sector i la trajectòria que s'ha dut a terme com a oferta sostenible i adaptada a l'entorn. Mariona, què més en sabem?
Els premiats van ser els càmpings L'Ombra de Llançà, L'Estartit, Les Pameres de Sant Pere Pescador i el Vell Empordà de Garriguella, que van rebre diplomes i medalles per commemorar les 5 dècades de trajectòria. Durant l'acte també es va voler destacar el lideratge dels càmpings gironins en sostenibilitat. El sector fa 25 anys que treballa en millores constants i conscients que l'entorn és un dels principals actius que té. Les inversions anuals prioritzen mesures d'eficiència energètica i millora de la gestió de l'aigua. Aquest 2024, els càmpings gironins han invertit un total de 5 milions d'euros en diverses mesures i instal·lacions per continuar sent líders en sostenibilitat. Gairebé la meitat dels càmpings estan certificats amb distintius sostenibles i ecològics. A més de reconeixements, l'Associació de Càmpings de Girona també va fer un homenatge a les associacions i fundacions que col·laboren amb la campanya de Càmping Solidari. Aquesta campanya, organitzada per GAP Serveis Turístics, inclou diferents activitats d'animació en els càmpings per recaptar fons destinats a la Fundació Esclerosi Múltiple, la Fundació Astrid 2021 i l'Associació Polseres Candela, que promou la investigació del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu.
I encetem la plana cultural perquè la Casa Masó, antiga presó de Torroella de Montgrí i actual seu de la Policia Local i de la Creu Roja, s'incorporarà al catàleg patrimonial municipal com a bé cultural d'interès local. L'edifici va ser construït l'any 1931 i ampliat el 1978 pel reconegut arquitecte gironí Rafael Masó i Valentí, i és una de les poques persones, de les poques presons noucentistes que es conserven en l'actualitat. Què més en sabem, Mariona?
El ple municipal ha aprovat l'expedient de declaració que es troba en exposició pública, destacant l'elevat valor patrimonial de l'immoble i la preservació d'elements decoratius i estructurals característics de Rafael Masó, un dels precursors del noucentisme. La Casa Masó forma part del context històric i arquitectònic del noucentisme, que és un moviment cultural i artístic que buscava la regeneració estètica i moral de Catalunya a través de l'ordre, la claretat i la funcionalitat. Masó, un dels principals exponents d'aquest moviment, va incorporar aquestes característiques en l'edifici, adaptant-les a una funció tan específica com la d'una presó. La regidora de Patrimoni, Anna Company, ha explicat que no es coneixen altres exemples de presons i albergs de pobres construïts a l'època. A més, és l'únic exemple conegut d'edifici de nova planta dissenyat per Rafael Masó Torroella de Montgrí, la qual cosa el converteix en un cas d'estudi per l'arquitectura penitenciària de l'època de Catalunya. En una primera intervenció que es va fer a finals de l'any passat, es va reforçar la fonamentació de la façana principal i es va consolidar el terreny inferior, que havia perdut la seva capacitat resistent degut a l'entrada d'aigua. Company ha detallat que la restauració integral es planteja amb 3 anys d'execució. Un cop restaurat, es preveu destinar l'espai a la divulgació de la figura de l'arquitecte Rafael Masó al Baix Ter i a l'ús per a entitats locals.
I nosaltres, abans de seguir amb els informatius, escoltarem una mica de música amb Mama Duixa i Que Chévere.
Un fin de tonto. Que chévere, que chévere. La migdiada. Que chévere, que chévere. Que cuando dejas y no trabajas y no me vuelves una lata barra. Que chévere, que chévere. Que chévere, que chévere. El dilluns millor no em parlis, el dimarts atac de cor. Del dimecres no sabria ni què dir. El dijous estic fet pena, el divendres és com tu. I se'ns ha notat les mans aquest vermut. Un fin de tonto. Que chévere, que chévere. La migdiada. Que chévere, que chévere. Que quan ho deixes i no treballes i només vols una lata barra. Que chévere, que chévere. Que chévere, que chévere. Dissabte tot m'ho gasto, el diumenge no se'n soc. Per la tarda ja comença a fer-se fosc. Pa de forn amb xocolata, descansar com és degut. Seguir el ritme de la vida és fotut. Un fin de tonto. Que chévere, que chévere. La migdiada. Que chévere, que chévere. Que quan ho deixes i no treballes i només vols una lata barra. Que chévere, que chévere. 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 La migdiada. Que chévere, que chévere. Que cuando dejas y no trabajas y no me vuelves una lata barra. Que chévere, que chévere. Que chévere, que chévere. Que ya estoy salta. Que chévere, que chévere. La migdiada. Que chévere, que chévere. Que cuando dejas y no trabajas y no me vuelves una lata barra. Que chévere, que chévere. Que chévere, que chévere.
Diuen que ja està tot inventat, però som allò que està inacabat. Si puc veure els teus ulls un cel estrellat, serà que un món nou podria ser creat. Surti a ballar, no sabem quina cançó sonarà. Imaginar on voldries estar. Poder estimar cada pas que donaràs. Saltar i veure què passarà. No m'entretindré allà on tingui sort, que com tot el món ella també es mou. Poder imaginar alguna cosa diferent per trobar-te amb mi sempre present. Surti a ballar, no sabem quina cançó sonarà. Imaginar on voldries estar. Poder estimar cada pas que donaràs. Saltar i veure què passarà.
Molt bon dia. Ens trobem aquí a Torroella de Montgrí, a la Victoire Chocolat, un petit projecte on elaboren xocolates partint de cacaus d'origen seleccionats. Semblant al món del vi, les diferents varietats, orígens i elaboracions produeixen xocolates amb perfils molt sorprenents. Notes naturals de fruits vermells, albercocs, panses, espècies o regalèssia. Avui parlem amb l'Olivier, que el tenim aquí, i també amb la Victòria. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Estem aquí en un lloc molt cèntric de Torroella de Montgrí, al carrer del Roser número 23, on d'aquí molt pocs dies obrireu aquest local dedicat a les xocolates. I moltes coses que hem llegit sobre els vostres articles i vostres publicacions, i hem llegit alguna publicació que hi diu: el cacau és cultura. Per què? Explica'ns per què.
Bueno, perquè hi ha tot un món al darrere, desconegut, i quan t'endinses allà dins, comences a veure que hi ha molta història, molts viatges, descobertes, aventures, de tot. Et donaré, per exemple, un petit exemple històric, no?, que és molt curiós. Com va arribar el cacau, que originalment és d'Amèrica Central, a altres puestos, no? Et podria contar moltes coses, però, per exemple, a Filipines va arribar de rebot, perquè en un dels viatges del colonitzador de tornada a Espanya van tindre un temporal allà i tot això, el barco quasi se'n va a pique, i a les costes de Filipines van arribar, van fer que el barco pogués continuar la ruta, van descarregar la càrrega, i una d'aquesta càrrega era cacau. I allà va arrelar a Filipines, per exemple. M'entén, no?
No.
Bueno, hi ha moltes coses així que són molt interessants, que dius, ostres, com pot ser, no? Després a Europa, com es va escampar el cacau de la cort espanyola a la cort francesa, tot això és molt interessant, no? Bueno, ja està, hi ha moltes coses que es poden explicar del cacau, i és molt a mi. Podem estar una hora, dues hores explicant
parlant d'això,
coses.
No?
Exacte.
De fet, no? Potser a la Victòria sabem que ets berguedana, i ara, doncs, afincada aquí a Torroella, tu ets, vas néixer a Casablanca.
Vaig néixer a soc de
pares francesos, però has viatjat moltíssim, vull dir que tot això també, suposo que...
Exacte, són coses que ara incorporem una mica.
Perquè, a les xocolates.
Exacte. Bueno, de fet, he estat a Suïssa molt de temps, també, no? Però, bueno, és una cosa que sempre ens ha agradat, la xocolata, el bon menjar
en general,
no? I, bueno, això és una cosa que va sortir durant la pandèmia, com molts projectes, i això que, perquè no podíem anar a comprar a una xocolateria que coneixem a Bordils i tot això, no podíem sortir del municipi, ostres, això com es fa, i no sé què, i no sé quan, i vam començar a tontejar, a comprar matèria prima, a veure com es fa, i a casa, a la cuina de casa, com sempre es comença,
a
fer allà amb un bol i una espàtula, i fent el que podíem. Era molt més complicat del que ens pensàvem, però bueno, al final ho vam aconseguir, i això que a poc a poc ho dones a tastar als amics, a la família, tot això, i home, la resposta era bona, no? Hem comprat molta matèria prima que després hem llançat, perquè dèiem, no, això no, saps? I en tot aquest recorregut, al final hem seleccionat tota una sèrie de perfils aromàtics que dius, ostres, això és molt interessant, no? Perquè et pots trobar perfils... Per exemple, tenim un cacau de Vietnam, no? Que sí, com arriba...
De quants orígens teniu, per exemple?
Bueno, ara potser tenim 6, 7, no? 8, sí, no sé com...
6 orígens.
Sí, exacte, sí. No? Sí. I, per exemple, aquest de Vietnam ens va sorprendre molt quan ho vam tastar, perquè té aromes a regalèssia i a panses, és molt curiós, no? En tenim després, ara l'últim que hem incorporat és el de Perú.
També un cacau fino d'aroma, i té la característica de que aquest cacau, la llavor, és de color blanc, a diferència de les altres. I llavors té un perfil aromàtic molt fi, no és gens astringent, no és amarga. Per això li diuen també a Venezuela porcelana.
Perquè és blanc, porcelana. Exacte. Encara que
per la gent que no sàpiga, normalment quin color té?
Pot variar en el... marró, però pot variar, vale? D'una gama...
Depèn de la varietat, per exemple, la varietat forastera, la llavor és com més fosca, i hi ha altres varietats, trinitària, criolla, i bueno, hi ha com unes més de 1.000 varietats de cacau, però bé, sempre ens fixem en aquestes tres grups, no? I des de pot variar des d'un color més intens, més marró, a més claret, com us he dit, el cacau piura o porcelana.
I el color ja et dona una petita indicació dels aromes, també.
Vale. Doncs aquí és un món de subtileses i aromes i textures, i a més també tenim entès que feu, diguéssim, una hora al territori i feu ensamblatges amb productes d'aquí a l'Empordà.
Correcte.
Què sembla si anem cap a dins
Passem.
I comencem a mirar aquest espai que de ben aviat d'aquí
ja
molt poc s'obrirà i us ho farem saber. Som-hi. Tenim, doncs, xocolates. Veiem aquí xocolata blanca amb pistatxos, xocolata blanca caramelitzada amb cristalls del Delta de l'Ebre, també el que us dèiem, amb les herbes de l'Empordà.
Exacte.
Què hi feu amb les herbes de l'Empordà? Quina xocolata hi poseu?
Pues mira, és l'última que hem fet i, de fet, la tenim a la nevera perquè es deia a la tarda. Si vols, t'ho ensenyem.
Va, ensenyem. Pues
mira. No, l'elaboració potser no, però perquè ja està fet. Això ho veurem amb una altra.
Exacte. Són les herbes de l'Empordà, que són, doncs, típiques. D'aquí hi ha la sajolida, la menta, el fonoll, romaní...
Això és una barreja de flors que ha dissenyat la Yolanda Bustos, amb la que hem fet alguna ja col·laboració, que és tot un plaer. I la veritat és que aquesta barreja de flors té una intensitat increïble. És, bueno, és una, com ja he dit, una barreja elaborada per la Yolanda Bustos, que és una chef i experta botànica. I llavors hem seleccionat un cacau de Madagascar, que té un perfil també una miqueta floral i cítric, a fruits vermells, i li hem afegit aquesta selecció de flors i cristalls de sal del Delta de l'Ebre. I, bueno, la veritat és que després, si voleu, ho podeu tastar.
Jo t'estarem i tant, perquè ve molt de gust. També en teniu una d'aquí molt torrollenca, diguéssim.
Correcte.
Molt de Montgrí, que és amb oli pedrigolet, que
exacte.
Sí?
Exacte.
Ara l'Olivia us l'ensenyarà. Aquesta és una xocolata amb cacau de Sao Tomé, a la que hem afegit oli d'oliva 100% argudell del pedrigolet, que és un oli fantàstic, molt aromàtic, amb uns perfils fantàstics i que li dona molta cremositat a l'hora de menjar la xocolata, perquè no només tens els greixos de la mantega de cacau, sinó també aquesta suavitat que dona a l'oli argudell.
I aquest oli és tan, té un aroma tan marcat que, a part la cremositat que notes, al final t'arriba un regust, efectivament, a oli d'oliva, no? És molt especial i té molt d'èxit, la veritat. A més, li posem una mica de sal, no molta, per no tapar una mica les aromes, no? I això fa que li posa encara més l'intensitat, no?, de l'oli d'oliva.
I llavors, per què? Ja que estem parlant també del Montgrí, l'origen de tot plegat, com molts altres projectes fantàstics, surten del confinament, però per què us establiu a Torroella?
Bueno,
això ens agrada molt, vull dir,
molt
ens agrada molt.
Bueno, jo, de fet, tinc una relació ja bastant antiga amb l'Empordà, de part dels meus pares, que ja voltaven per aquí quan jo era petit, no? I bueno, coses de la vida. La meva mare es va començar a fer una casa a prop d'aquí, a Fontanilles, necessitava una mica d'ajuda, jo estava a Barcelona, al final ho vaig pensar i vaig dir, mira, venim per aquí, no tenia, bueno, estava sol en aquell entorn, llavors, i res, vaig començar a fer vida aquí i al final vaig decidir, pues, aquí, perfecte. I ara fa potser 15 anys que estic aquí, 15 anys.
I una, com a curiositat, perquè sempre des d'un mos un glob intentem allò, aviam, amb aquest menjar que hi pot quedar bé. Quin creieu que són o que és el maridatge perfecte amb una xocolata? És a dir, amb què ho acompanyaríeu a nivell de beguda?
Vale, això, Vicky, vols?
Sí,
sí? Vinga.
Doncs bueno, que la xocolata marida molt bé amb vins generosos, espirituosos. Nosaltres tenim un, dos, no? No, molt favorits, no? Que ens agrada molt, que és la garnatxa, una garnatxa envellida amb bota, per exemple, tenim una, bueno, no ho direm marques, no? Però bueno, tenim una molt bona d'aquí també de la zona.
Si és de la zona la pots dir, escolta,
sí,
perquè al final
no,
nosaltres...
I tant.
Mira, que tenen molts premis.
Mira, aquesta garnatxa...
Aquesta garnatxa de és, la Puig de les Guilles és meravellosa,
com,
té gran reserva i marina molt bé amb la xocolata negra. També amb un vi de Porto, vull dir, amb un Porto és també fantàstic. O sigui, amb aquest tipus, amb aquests perfils de vins, queda molt bé la xocolata.
I amb una xocolata potser una mica més de llet, inclús la blanca, que hi faríeu aquí?
Vale.
Bueno, la blanca és curiós, però marida molt bé amb cervesa.
Molt bé.
Sí, una xocolata blanca amb pistatxo, per exemple, i una bona cervesa, que a la zona n'hi ha una de molt bones, doncs marida molt bé.
Li posem pistatxo de les Borges Blanques, ¿vale?
Sí.
És pistatxo nacional. De fet, sí. tot el que utilitzem és producte d'aquí. ¿Vale? Si pot ser d'aquí a prop, però com a molt ens anem una mica més lluny aquí a Espanya, però ho comprem tot aquí. No hi ha producte que ve de fora que no se sap molt bé com s'ha fet i tot això.
I aquí es podran comprar les xocolates ben aviat, aquí al carrer Roser, número 23 de Torroella de Montgrí, però on més podem trobar les vostres xocolates? Així alguns punts que la gent doncs, també pugui, que no es pugui desplaçar potser tant, doncs teniu algun altre lloc, no suposo?
Sí, hem començat amb algun punt de distribució, per exemple, doncs està Mas Boixó, la fruiteria, que també té productes així un gourmet, a la carnisseria Celi, en Benté, i després a Fonteta, la Bricoc també treballa molt els nostres productes, les nostres xocolates, i en Quim.
La botigueta de recuits de Fonteta. Després ho tenim a Calella, a La Blava, vale, que tenen restaurant. I botiga per emportar. De
menjar. Sota les voltes, eh?
Correcte. Ja. Allà és el restaurant i una mica més amunt, ara no me'n recordo el nom del carrer, però tenen la botiga del menjar per emportar. No?
A prop de la platja de Portbó.
Exacte. Allà ho tenen. Després, ara tenim a Girona. Somnia Vins, vale? Tenen ara, han obert una botiga, a sí. part del bar, no? Al bar també hem parlat amb ells, farem tastos a la llibreria per explicar una mica i donar tastar.
El món del cacau, que és molt interessant.
I després...
Un històric, a banda de com s'elabora la xocolata, no?
Perquè ja parlàvem al principi, no? Tot aquest món que hi ha al darrere.
Exacte. Després a Pratallada hi ha un cuiner que té un restaurant, l'Eixida, que ens ha trucat i estem fent una col·laboració. Ell fa un plat de tast de xocolates com a postre i té bastant d'èxit, sí. Està funcionant molt bé. I farem aviat, crec que és al juny, no? un sopar on tots els plats es cuinaran amb xocolata nostra.
Amb diferents varietats.
Diferents varietats, exacte.
Dels nostres
orígens. Exacte. Jo ja m'he perdut, però vull dir, amb el sentit que és fantàstic que hi hagi tantes activitats, per tant, estarem a l'aguait de les vostres xarxes socials.
Molt bé.
La Victoire Chocolat, moltíssimes gràcies per rebre'ns a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també Ràdio Bisbal, i esperem venir-vos a veure el dia de la inauguració, que també ho anunciarem, per xarxes, aquí a Torroella. Moltes gràcies.
Perfecte.
Per tot i que sigueu ben dolços.
Moltes gràcies.
Molt bé.
A vosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Gràcies.
Adéu.
Prediquem alguna humilia a la salut del litoral, estripant de les arpies que hi fan mal. Els que trinxen territori per quatre engrunes de pa i els que des del consistori posen mà.
Ritme d'estiu, ritme de cançó que enganxa. Tenim doncs aquestes homilies de la costa que presenta Fetus, que acaba de sortir del forn justament, i per parlar-nos una mica, no, d'aquest primer tema del nou disc d'aquest grup empordanès, ens visita la seva veu i guitarra elèctrica, l'Adrià Cortadellas. Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Estic mirant el videoclip que heu penjat amb la lletra des de Bank Rover. Impressionant els edificis, no? Les edificacions que mostreu com a exemple, no? D'aquesta costa desenfrenada a la que canteu.
Sí. Més que un videoclip, és un líric vídeo. Mm-hmm. I sí. Realment surten imatges que han cedit des de SOS Costa Brava, federació d'entitats amb la qual col·laboro, i s'ha completat amb altres coses que han anat pescant. L'han fet directament des de Land Rover i sí, al final és així, mira, serveix per seguir la lletra i entrar-hi més. Mm-hmm. Contents.
Perquè qui escolti la lletra, hi ha una mica aquesta crítica, no, a l'edificació desenfrenada que estem patint aquí al nostre litoral, oi?
Sí, exacte. És a dir, això, més que la cançó de l'estiu, Bank Rover diu que és l'anticançó de l'estiu, que és una crítica a totes les malvestats, les animalades i les actituds de vergonya aliena que es fan amb motiu de les vacances. I això, i alhora sí que posem l'ull a la Costa Brava, que ens toca ben de prop, però al final és ben exportable a Mallorca, a Barcelona o a Canàries.
Justament estava pensant en Mallorca, perquè sí, crec que tenim el mateix problema.
Clar. De fet, el líric vídeo diria que també han agafat imatges de Mallorca. Hi ha un cas de Balconing, que és una especialitat turística més aviat de les Balears. Aquí encara no em consta que ens hagi arribat, però al final és això. I sí. Mm. Sí, vull dir que cantem aquí i parlem de coses d'aquí que es poden detectar fàcilment si segueixes la lletra, però al final és exportable, i tant.
Mm-hmm. Però a més, vull dir, és un seguiment, no?, aquesta crítica que feu normalment des de Fetus, i que també, no?, treballar una mica aquesta crítica a través de la cançó d'aspectes com, per exemple, aquesta edificació desbocada que tenim, bueno, per aquí, per arreu d'Espanya.
Sí, edificació desbocada i massificació turística i altres coses. Vull dir, hi ha esdeveniments elitistes que semblen l'excepció però que acaben esdevenint la norma. Vull dir que al final va una mica més enllà, però sí. És a dir, cantem bastant, tenim cançons bastant contestatàries i reivindicatives, a l'hora de cop i volta podem fer un cant de taverna més desbarjo, diguéssim. Mm-hmm. Però sí, ens agrada. Ens hem anat mullant amb el pas dels discos, m'atreviria a dir. Sí.
I, esclar, aquest és el primer single d'aquest nou disc que presentareu de cares a la tardor. Com ho sentiu, no?, trencar aquest silenci que fa uns mesos que arrossegueu i presentar aquesta nova cançó i, a més, no?, aquesta prèvia per aquest nou disc que publicareu?
Sí, molt bé. La veritat és que, a veure, a Bank Rover, el nostre segell, va proposar d'avançar-la just abans de l'estiu per la temàtica que comporta. I sí, malgrat el disc surt a l'octubre, també avançarem un altre single al juliol.
Ostres!
Un altre al setembre, i el disc sortirà a l'octubre. Vull dir que al final això s'estira com un xiclet i s'ha d'anar fent bullir l'olla. Però sí. La veritat és que, i si trenquem el silenci, allò, a veure, vam tancar la gira al desembre, mm-hmm, a l'Apolo, i ara hem estat uns mesos sense tocar. Sí que ara, des d'aquest maig, juny... No, el maig hem fet un... Vam fer un parell de concerts així, però per causes que ens venia de gust tocar, en format de trio, sobretot. Vam anar a la Festa Major de Sant Boi, que tenim dos membres que són d'allà, i aquest estiu la veritat és que farem poca cosa fins que surti el disc. Tenim alguns concerts, però sí.
Descansar una mica també va bé.
I tant, i descomprimir una mica el territori, que l'última gira vam fer 50,
ostres,
50 concerts, i al final també s'ha de... Vull dir que també està bé com parar, renovar el repertori i tornar per atacar amb nous missatges, com aquestes homilies de la costa.
Mm-hmm. Sí. Perquè, més o menys, aquest estiu comentaves que en algun lloc us podrem veure, no?
Sí, per aquí a Girona no en fem cap, per comarques gironines, vull dir, però sí, ara aquest juny toquem a Calaf, al Festival d'Espol, que de fet és un concert que havíem de fer l'any passat, però va ploure i vam acabar-lo fent així en acústic, a sota d'unes voltes així porxades. I després algunes coses que em feien molta il·lusió, com això, les Santes de Mataró, les obrim, la Major de Mataró, i després el Tinglado de Vilanova i la Geltrú, que també ens feia molt... Bueno, o Perafita, que és un cicle de perifèria cultural que es fa al voltant de... És a dir, a veure, ordenem-ho. 28 de juny a Calaf, 25 de juliol a les Santes de Mataró, 27 de juliol a Vilanova i la Geltrú en el Tinglado, i el 2 d'agost a Perafita, en el marc del cicle perifèria cultural. I a partir d'aquí ja sí que parem i no toquem fins l'octubre, que serà quan sortirà el disc. També tenim molta feina a preparar repertori nou.
Clar.
No sé, ara per exemple estem treballant així per enregistrar algun videoclip, i hi ha feina prèvia de preparació. I a l'agost, a part, entre que marxa un i marxa l'altre, està bé, que l'any passat va costar més i... d'aprofitar-ho, la parada.
Oi tant. Però, a més, no, comentaves que torneu a l'octubre amb aquest nou disc. Quins sons hi podrem trobar en aquest nou disc? Seguireu amb el que havíeu fet fins ara, o hi trobarem un so més reivindicatiu, com el que sentíem ara amb les Homilies de la Costa?
Hi ha cançó reivindicativa, cançó de taverna i en aquesta línia, bàsicament. Sí que potser... No, inclús algun punt més històric, com més de cantar algun afer de la història, també en clau reivindicativa o... És a dir, bàsicament m'atreviria a dir que hi ha aquests tres eixos en el nou disc: història, reivindicació i taverna. Però vaja, sí, no sortim gaire de línia. Sí que en el proper disc hi ha algunes cançons que hi ha un banjo i alguna mandolina i així, que en aquesta de Homilies de la Costa ja s'hi sent una mica un banjo. I en el proper directe també incorporarem sempre la Marta Barbero al violí, que fins ara només venia en clau de substituta i en alguna ocasió especial, però ara ja sí que ha gravat el disc i bé, la família creix al final, allò del trio de fetos és l'esperit, però ja el tenim per de tant en tant, però en general ara serem aquests set. Ara no sé.
Ostres.
No, set, sí.
Ostres, molt sí, bé, sí, molt bé.
Sí,
creix.
Anem animant-ho. Sí,
I esclar, sí, sí. Més o menys quantes cançons tindrà el nou disc? I clar, per aquells fans dels fetos, hi podran trobar coses noves? Comentaves aquests nous instruments, però hi haurà alguna cosa més que potser ens sorprendrà?
Home, hi ha bastant... Sí, vull dir, els senzills que anirem destapant ja donaran una mica... Deixaran entreveure per on respira, però... Sí, home, clar, hi ha la portada nova, ja diré, tot de temes nous que al final volem apel·lar al nostre públic. Que fa de mal dir, de moment ha sigut això de les Homilies de la Costa, però sí, el proper... Mira, sí que puc dir que el proper l'avançarem just abans del Tinglado.
Ah, mira.
Abans del Tinglado, és a dir, em penso que...
Abans del 27 de juliol.
Sí, serà el 23 de juliol, aquell dimarts mateix, i l'estrenarem al Tinglado. I serà un single on hi ha instruments de vent metall, és a dir, trompetes, trombons, saxos, amb una col·laboració d'una altra banda. Alguns ja podran llegir qui és, però això ja ho sentireu a dir.
Oi tant. Doncs deixem tot això apuntat, també celebrem que torneu a treure música nova, que això és senyal de bona salut, i ens veurem aviat per aquells que vulguin perseguir-vos fins a Calaf o anar fins a Vilanova i la Geltrú, doncs endavant, vull dir, explorar terres noves i a sentir-vos.
I quan tinguem el nou disc ja tornarem, perquè
oi tant.
Sempre s'ha de fer pregar això de tocar a casa.
Oi tant. Doncs moltíssimes gràcies, Adrià Cortadellas, de Fetus, per venir-nos a presentar aquest nou tema, Homilies de la Costa, d'aquest nou disc que veurà la llum a la tardor. Gràcies, que vagi bé.
A vosaltres, una abraçada.
Adéu.
Adéu.
Nosaltres ens acomiadem del Supermatí aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també a Ràdio Bisbal, en emissió a Ràdio Bisbal, i ens tornem a retrobar, com sempre, a les 8 del matí de demà. Que vagi molt bé. Adeu, adeu.